Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, una tarda més.
Una tarda més. Tarda de Sant Joan.
Tarda de Sant Joan,
sí,
exacte.
Senyor.
La gent d'Andorra la Vella avui té festa.
És festa, sí.
És festa Andorra la Vella.
Sí, sí, aquest matí he passat per allà. Hi havia una tranquil·litat, clar, ni obres, ni...
Clar, clar.
I molt poca gent, eh?
Clar, clar.
Devien estar dormint també,
clar,
de barravella,
sí,
que s'ha celebrat a tot el Principat, eh?
I Déu-n'hi-do, eh?
Ah, els fallaires.
Ui, ui, ahir, falles, em van passar per sota de casa.
Mira.
Estàvem per allà perquè ho mirés jo des de la finestra.
Carai, tu, des del palco, Carai, carai, carai.
Molt maco, eh? Molt emotiu, molt bonic.
Molt maco,
sí,
molt
perquè
maco.
A més a més tanquen les llums,
mm,
eh? I aleshores la cosa queda fosca.
Fosca
i
negra. I
només es veuen, doncs...
Com roden les falles.
Ah, això mateix. Eh? Està molt bé, està molt bé.
Molt bé, doncs avui dimarts 24 de juny del 1935 van xocar dos avions a la pista de l'aeroport de Les Playas. Això està a Medellín, a Colòmbia. I entre els morts es trobava el cantant de tangos Carlos Gardel.
Un gran, gran cantant de,
sí,
de tangos,
sí,
el
sí.
Carlos Gardel. Que no se sap ben bé si era argentí,
uruguaià,
si francès... Bo, és una cosa també que no, encara no s'ha arribat
sembla
mai.
Sembla estrany, no?
Sembla raro,
una
sembla raro.
Una persona tan coneguda...
Sí, sí, però vaja,
però vaja,
però sí, que forma part una mica doncs, dels mítics... mítics cantants, dels tangos.
Dels tangueros.
Exacte. Bé, pel que fa a les audiències, ahir vam tenir que el que més es va veure va ser el Mundial de Clubs.
Ah, mira que bé.
Mundial de Clubes, que jugaven a l'Atlètic de Madrid i al Botafogo. L'Atlètic de Madrid, per classificar-se, necessitava fer 3 gols. Només en va fer un i el va fer el Griezmann, que juga poc, però el poc que juga, com a mínim, fot un gol. Sí. Mentrestant, Simeone segueix vivint del xollo i segueix, doncs, entrenant a un equip que li costa Déu i ajut guanyar alguna cosa. És allò... Aquest any... Mira, me'n recordo del Barça de fa alguns anys. Aquest any sí.
Aquest any sí,
Aquest any sí.
Doncs
bueno,
no.
Doncs, aquest... Bueno, sí.
Què anava a dir jo ara? Ja han plegat, doncs, aquests?
Sí,
aquests. Estan eliminats.
Aquests ja...
Ai, se'n poden anar de vacances, doncs.
Cap a casa. Bueno, cap a casa o de vacances.
De vacances, segurament,
Exacte.
Ahir l'Hormiguero van tenir l'Anna Belén,
sí,
eh?
Sí, que presentava disco. Disco nou.
Va fer un 15%, 1.595.000 persones.
I la Revuelta amb el Broncano i tenia, doncs, també a la Mariona Caldentell. Mariona Caldentell, que vam fer un share del 9,8%, és 1.038.000 espectadors. Per cert, no han dit que el partit de l'Atlètic de Madrid-Botafogo doncs va tenir 1.889.000 espectadors. Va ser el programa més vist. I després també hi havia...
Cinema clàssic.
I bona pel·lícula.
Home, sí, el Gary Grant i Audrey Hepburn amb Charada.
Sí.
353.000 persones mirant aquesta pel·lícula clàssica.
Molt bé, ara us parlarem d'un personatge, molt, molt curiós. Us parlarem de l'home que va fundar o cofundar Telegram.
Uh-huh.
Aquest senyor...
És un xicot jove. Sí, sí.
Té 106 fills.
Què em dius ara?
El que sents.
Ni un arent, això? Bueno, no.
Bueno, no. Ja, és que té la seva història, no? Doncs ara ha dit que deixarà doncs, aquesta fortuna, que, atenció, són 17.000 milions de dòlars a tots ells.
Per ells.
Que, bueno, encara que siguin 106, 17.000 milions de dòlars és molta pasta. Però, però com tot, té un però.
Sí, sí, sí. Aquest xicot, que es diu Pavel Durov, va néixer a Sant Petersburg. I aquesta condició, a banda de que volen que visqui la seva vida sense dependre d'un compte bancari als seus fills, eh?
Exacte. I ara vindran les explicacions pertinents.
Home, són 106 fills repartits arreu del món.
Exacte.
Aquests 17.000 milions, doncs un bon grapat per cada un d'ells. Només 6, és a dir, que en queden 100, van ser concebuts de forma natural, mentre que la resta van arribar al món mercès a la donació d'esperma.
Exacte.
Els seus descendents estan repartits per una dotzena de països. I confessa que en un principi va començar a donar amb la intenció d'ajudar a un amic.
Això mateix. Vol especificar que no són diferents com...
Amb els fills que té de forma natural,
exacte,
no?
Exacte, exacte. És a dir, tots som fills d'ell,
sí.
I com a tal tenen els mateixos drets. Això ho ha deixat claríssim.
Segons la revista Forbes, Pavel Durov, recordem, el fundador de Telegram, té una fortuna sobre els 17.000 milions de dòlars.
Això, eh? Molt bé.
Doncs ben repartits entre aquests 106 fills, però cap podrà accedir a l'herència fins que hagin transcorregut 30 anys des de la seva entrevista amb Le Point, és a dir, fins al 19 de juny del 2055.
I insisteix que vol que tinguin una vida normal, que es construeixin a si mateixos i que també aprenguin a confiar en ells mateixos, no? I que també siguin capaços de crear coses i no dependre d'una compte.
Perquè el meu pare és el senyor Parov, eh?
Cosa que no. Em sembla fantàstica, però bueno, saben doncs, que a la llarga doncs, tindran doncs, una magnífica herència perquè
17.000 milions
dona per molt, eh?
Entre 106.
Sí, faríem la divisió, però així de memòria de no la puc fer. No, hauria d'agafar la
calculadora.
La maquineta.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del mirall.
Per cert, Candela, et comunico que arrenca en aquests moments el derbi casteller a Valls. Colla vella, colla jove.
Bueno, a partir de la una, no?
No, aquí...
A dos quarts?
Aquí,
bueno.
Segons
vale.
Companys de RAC1, derbi casteller...
Bueno, sí, però és a la una, eh? Ells ho fan mitja hora abans.
Ah,
sí. Comença mitja hora abans.
Doncs què? I qui guanyarà? Quina colla?
Jo què sé. Tampoc no és un concurs, eh?
Bueno,
a veure qui faran...
Bueno, no deixa de ser... Home, no és un
rivalitat,
concurs,
rivalitat,
com sempre. No?
Sí, sí.
Tenim el professor Miralles.
Tenim el professor Miralles amb nosaltres, que ja l'hem felicitat, però ho tornem a felicitar
ara,
així,
sí,
eh?
Sí,
perquè,
sí.
És clar, Joan...
Moltes,
Marc,
moltes.
Però ell fa el sant per Sant Joan Baptista.
Sí.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Felicitats, professor. Escolta, em sembla que t'has fotut fins... Bueno, de coca fins dalt, eh?
Perquè li agrada molt. Oh. Anem cap a Xile.
Sí.
Eh? Sí. Anem a Xile perquè ens vau explicar el Joan Marc.
Sí.
I tenim uns telescopis i s'han fet públiques les primeres imatges.
Que són aquestes que m'has enviat per WhatsApp.
Sí.
Vale.
Sí,
molt
sí.
Guapes, sí senyor.
Sí, sí.
Molt bé.
És un nou observatori que,
sí.
A veure, té un sol telescopi, no són diversos telescopis, té un sol telescopi.
Mm-hmm.
És un observatori amb un sol telescopi,
mm-hmm.
que està instal·lat als Andes xilens, molt a prop de la ciutat de La Serena, amb una muntanya que es diu Cerro Pachón, que està a 2.600 metres d'altitud sobre el nivell del mar, i que és on hi ha també uns altres telescopis, que és el Gemini Sud, hi ha el Gemini Nord, que està a Hawaii, i el Gemini Sud, que està aquí a Cerro Pachón,
mm-hmm.
i després el telescopi SOAR, que és un telescopi que, entre altres, és de la Universitat de Michigan.
Mm-hmm.
I aquest nou observatori, que ahir van fer públiques les primeres imatges,
mm-hmm.
bueno, està en funcionament a nivell de proves d'enginyeria i de proves de la càmera des del mes de març. Eh?
Uh-huh.
La càmera va arribar al mes de març. I és un telescopi que estarà dedicat a fer un aixecament de dades durant els propers 10 anys,
uh-huh.
que consistirà en fer imatges de tot el cel de l'hemisferi sud, o de gairebé tot el cel de l'hemisferi sud, cada 3 nits.
Uh-huh.
Al final seran 18.000 graus quadrats d'observació del cel. Serà l'observació del cel més profunda i més ampla que s'ha fet mai en la història. Mm. Dins de la tradició dels grans aixecaments de dades que ja van començar al segle XVIII amb els catàlegs de Messier, després van continuar amb les plaques que feia a l'Universitat de Harvard, plaques fotogràfiques que van fer també, van mapejar tot el cel de l'hemisferi sud, també ja. El Palomar, que va fer tot l'hemisferi nord. A l'any 2000 hi va haver el primer gran aixecament de dades digital, que es diu el Sloan Digital Sky Survey, que també va mapejar gairebé tot el cel. Però clar, aquest telescopi, que és un telescopi de 8,4 metres de diàmetre, el mirall principal fa 8,4 metres de diàmetre, és el telescopi més gran que s'ha dedicat a fer aquest tipus d'aixecament de dades i doncs permetrà fer observacions molt profundes i amb la càmera que han dissenyat, que és una càmera enorme, una càmera que té un camp de vista de 9,6 graus quadrats, la més gran que s'ha dissenyat mai, té 3.200 milions de píxels.
Mare de Déu.
És una càmera que ocupa, bueno, només el detector fa 64 centímetres de diàmetre. Només el detector, més de mig metre de diàmetre. Imagineu-vos una càmera així en el vostre telèfon mòbil.
Ja, imagina't.
El tros de telèfon mòbil que necessitaria. Bueno, la càmera, és a dir, el detector fa aquests 64 centímetres de diàmetre, però la càmera té la dimensió d'un cotxe petit.
Carai, tu.
Sí, és una cosa... És el que ha costat més de construir aquest nou telescopi, és la càmera, és el que ha estat l'últim que va arribar el mes de març, i quan el telescopi ja feia un temps que estava construït i funcionava amb una càmera de proves, perquè la càmera encara no estava acabada, ha sigut molt, molt complicat d'encabir.
La càmera és Samsung?
No, la càmera és Slack. Slack és el laboratori d'acceleració linear. És un laboratori, no és d'astrofísica, sinó que és de física nuclear, que és el que ha construït aquesta càmera. I el telescopi, bueno, l'observatori es diu Vera Rubin, en honor a una gran astrònoma americana, que era la Vera Rubin, que va morir el 25 de desembre del 2016, el dia de Nadal del 2016, que va ser una de les pioneres en astronomia observacional als Estats Units. En els anys 50 va ser la primera dona autoritzada a observar l'Observatori Palomar amb el telescopi de 5 metres que hi havia al Monte Palomar. I va ser la primera que va veure que la rotació de les galàxies no només obeïa a la matèria visible, els estels, la pols i els planetes i tot el que hi havia en una galàxia, sinó que necessitava un component de matèria obscura, que avui en dia encara no sabem el que és, però que és el que mantenia les galàxies que no es disgreguessin, que es quedessin aguantades. I doncs va ser una pionera amb això i bueno, no va guanyar el Premi Nobel, encara no sabem exactament per què, però sí, és aquestes coses que no s'acaben d'entendre, perquè realment el seu treball va ser pioner i va ser la demostració de l'existència d'aquesta matèria que ningú coneix avui en dia. Va guanyar tots els premis que hi ha ni per haver a nivell de física i d'astronomia, però no va guanyar el premi Nobel. Però l'any 2019 se li va fer aquest reconeixement de posar-li el nom en aquest observatori.
Molt bé. Molt bé.
Aleshores, què farà aquest observatori o aquest telescopi? El telescopi té un altre nom, el telescopi té el nom de Simony, és el Simony Survey Telescope. El Simony, també li haguessin pogut ficar el nom de World i Excel Survey Telescope.
Ah, caram.
Perquè el senyor Simony és el el programador o el desenvolupador que va de Microsoft, que treballava a Microsoft, sí, i que va desenvolupar el Word i l'Excel. Que són els dos programes que més diners han donat a Microsoft. És que la fortuna d'aquest senyor és de 7.500 milions de dòlars.
Ah, Déu-n'hi-do, com el Simeone, igual.
Sí. Bueno, ha dedicat una part d'aquests diners a la filantropia i, en particular, a la ciència, i doncs va donar els diners per la construcció del telescopi. I per això li han ficat el...
Que menys, no?
I tant, que menys.
Que menys que portés el seu nom, caram.
Sí.
Bueno.
Doncs, què farà aquest telescopi, durant els propers 10 anys? Pues agafarà imatges de 30 segons del cel que estarà apuntant.
Sí.
Clar, el cel que estarà apuntant, el camp de vista és tan gran que hi podrien cabre 45 llunes plenes. Aquí és una cosa enorme. I doncs, al fer aquestes exposicions de 30 segons, pues, permet anar fent un mapejat del cel nocturn. Cada nit generarà més de 10 milions d'alertes d'objectes que estaran en moviment o que hauran canviat de valor, d'intensitat, que poden ser asteroids, poden ser estrelles variables, poden ser supernoves, poden ser cometes. Cada nit generarà 10 milions d'alertes. Evidentment, aquestes alertes no es generaran perquè un senyor, un astrònom o 10 astrònoms s'estaran mirant les imatges, perquè cada nit en generarà moltíssimes d'imatges. Sinó que ja s'han desenvolupat tota una sèrie de programes amb intel·ligència artificial, que aniran a mirar les imatges i que les compararan les unes amb les altres i veuran si hi ha objectes que es mouen i automàticament enviaran aquestes alertes, pues que poden ser asteroids que s'acosten a la Terra o asteroids que estan en moviment. Només amb els set primers dies d'observació de prova del telescopi s'han descobert uns 2.100 asteroids nous, que no coneixien. Set dels quals són asteroids que són pròxims a la Terra, que podrien causar en algun moment en el futur, podrien col·lisionar amb nosaltres. Avui en dia es coneixen 1 milió d'asteroids, que és tots els asteroids que s'han detectat amb 200 anys d'observació del cel amb mitjans moderns. Doncs es preveu que d'aquí 10 anys, quan hagi acabat la feina al Vera Rubin i s'hagi acabat aquest survey, pues, se'n coneguin 5 milions. És a dir, que en 10 anys multiplicarem per 5 el coneixement dels 200 últims anys. Només amb asteroids. Només amb asteroids.
No, bestial, això.
És una cosa...
Tremenda.
Sí. És tan tremendo que el processament de les imatges que farà l'Observatori Vera Rubin no es faran en l'observatori, sinó que s'envien a través d'un canal o un cable privat i secret, que no se sap cap on va, cap als Estats Units, en un lloc secret dels Estats Units, controlat per la intel·ligència militar americana, perquè allà mateix també els militars, si hi hagués alguna cosa que no volguéssim que se sabés, puguin controlar el que surt. Perquè, evidentment, observarà tot el que li passarà pel davant. I és molt, és a dir, que podrien haver coses que observés...
Estava pensant, vols dir que no hi ficarà el nas, el Trump, allà? Esperem que tant li agraden les coses aquestes.
Vés a saber.
És un perill,
Però vaja, és una cosa brutal, cada es generaran cada nit terabytes d'informació que atravessaran a través d'aquest cable i aniran fins als Estats Units. Fixeu-vos, de Xile fins als Estats Units.
Sí, sí, sí. Es
farà el tractament, un cable dedicat només per això, pels terabytes i teraflops de dades. S'estima que al final de l'any s'hauran generat 1,3 petabytes de dades.
Petabytes, tu.
Petabytes són...
Petabytes.
Sí, són 1.000 terres.
1.000 terres.
Sí, 1.000 terres. Sí. Més de 200.000 imatges cada any que s'hauran generat. I, evidentment, tot això no es processarà de manera manual, com es feia fins ara, o gairebé manual, com es feia fins ara, sinó que seran tot d'algoritmes que s'han desenvolupat, amb l'ajuda d'intel·ligència artificial, que analitzaran i tractaran les dades, i els astrònoms només hauran d'anar a buscar en els catàlegs que generarà i les imatges que generarà tots aquests algoritmes per anar a buscar tots els objectes d'interès.
Escolta, tinc una curiositat. D'aquestes fotografies que ens has enviat, n'hi ha una que em crida molt l'atenció, que és que hi ha com una mena de color com rosa al voltant. Què és això? És
que... A veure, les dues imatges que s'han publicat, una és el que m'estàs dient, és la nebulosa del Trífid.
Ah, vale.
És una zona que està dins de la nostra galàxia, és on és una maternitat d'estrelles, és on neixen les estrelles. És un gran núvol de gas on neixen les estrelles. I bé, li han donat aquest color rosa. Mira, avui mateix la meva mare, que ens està escoltant, m'ho demanava. Aquest rosa és real?
És que crida l'atenció. Dius, ostres, què és això?
Aquest rosa és el color que el programa ha assignat a un dels filtres, perquè cada part del cel s'observa amb 5 filtres diferents. I a cada filtre li assignen un color, que és el que permet a l'ajuntar-se les imatges donar el color que sembla més real en aquestes imatges. Si les miréssim filtre per filtre, són en blanc i negre. Només hi ha variacions d'intensitat, objectes més brillants i objectes més foscos. A cada filtre la intensitat varia en funció del color que tenen aquests objectes, i quan assignes un color a cada filtre i les ajuntes et fan aquestes imatges en color que en diuen real, però que no són reals, sinó que és en funció dels gustos i els interessos dels astrònoms que volen remarcar alguna cosa o alguna altra. Normalment el que es fa és, en el filtre que és del color vermell, li assignes un color vermell, però que també depèn del vermell que vulguis assignar-li, en el blau un blau, en el verd un verd. Hi ha diferents tons a dintre, com que n'hi ha 6, i fins i tot hi ha zones que són infraroges, que el nostre ull no veu, que també li assignes un color. Al final, el que es vol aquí en aquestes imatges és més l'estètica que no pas la realitat.
Ja.
El cel no veiem aquests colors.
Escolta, qui vulgui veure això, on pot anar a veure-ho?
A la web del telescopi Vera Rubin, d'on estan. Han de posar Vera Rubin Observatory en el Google, ja us hi sortirà la web del telescopi Vera Rubin, i allà mateix hi ha les imatges que es poden observar, i allà mateix hi tenen una eina molt interessant que es diu l'Skyviewer, que permet anar a fer zoom a dintre d'aquestes imatges i observar i sapigueu què són aquests objectes. En l'imatge en la qual hi ha galàxies, s'hi veuen uns 10 milions de galàxies en aquesta imatge. Es calcula que al final del survey, d'aquí 10 anys, s'hauran observat uns 40.000 milions d'objectes. És a dir, per primer cop en la història de l'humanitat s'hauran observat més galàxies o més objectes que humans hi ha a la Terra. És a dir, que realment la feina que se'ns ve al davant, o que se'ls ve al davant als astrònoms que treballaran amb aquestes dades, serà impressionant. Però l'objectiu A veure, l'objectiu científic n'hi haurà molts, però el més interessant és el que no sabem que descobrirem amb això.
Oh, no,
observarem
clar.
Tot el cel i l'observarem repetidament, que cada punt del cel s'observarà unes 825 vegades, pues, segurament descobrirem coses que avui en dia ni sabem que existeixen.
Bueno.
I és el més interessant d'aquests grans aixecaments de dades, que serviran de llegat a les generacions futures i de referència a les generacions futures.
Molt bé. Doncs molt bé, Joan Marc, fantàstic.
Sí,
molt
sí,
bé,
senyor.
Molt bé. Molt interessant, com sempre. I res, escolta, a passar i acabar de passar un bon dia, un dia maco.
Sí,
I no ho sé.
Que n'hi ha molts petards per aquí baix?
No.
Ahir la nit n'hi havia força.
Sí, sí, eh?
Sí, ahir la nit, quan va començar la revetlla, es sentia molt i molt. I fins a les tantes de la nit ja se n'ha sentit, però no, ara està tranquil.
Nen, i el que va ploure aquí?
Sí, sí, no, i es veu que avui us tornarà a caure.
Sí, sí, sí.
Ostres, tu, que
fa una mica de por, tu.
Sí, sí, sí.
No, aquí, per sort, hem tingut bon temps, però molta calor. La veritat és que...
I molta calor, sí, esclar, esclar. Doncs res, hem fallat, per totes les parròquies, falles, ahir, escolta. Anem fent rodar falles, vam estar.
Sí, 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 no, estic sorprès que és que tot arreu s'havia perdut això de les falles.
Sí, doncs totes.
Clar, tinc 56 anys ja ara i... Durant tots els anys no hi havia vist mai falles a Andorra.
És veritat.
Doncs les set parròquies, històric, ara,
sí.
Històric,
sí, sí,
el
sí, 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 sí.
Sembla que existien les falles i jo no em vaig enterar.
Joan Marc, que acabis de passar un molt bon dia i parlem aviat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu, Joan Marc.
Vinga, punt i final. Acabem escoltant... Parlàvem d'una pel·lícula clàssica, xerada, anem també amb una peça musical clàssica, com és aquesta Sweet Home Alabama.
Exacte, una de les peces, diguem-ne, del meu repertori particular que més m'agraden.
Allò
que si tingués que fer una playlist... Doncs,
no hi faltaria aquesta,
No hi faltaria.
Molt bé, molt bé.
Els amics de Lynyrd Skynyrd amb aquest tema sensacional, Sweet Home Alabama, que comença amb aquest punteig de guitarra sensacional.
Tornem demà. Adéu-siau.
Adéu.